think of you. Estás a la 92.2 FM.
Una i quatre, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que constata els bons resultats de la restauració del Palau de Betxí com a principal aliada de la seva ficada en valor.
El vicepresident primer de la Diputació de Castelló i diputat de Cultura, Vicenç Sales, ha constatat aquest matí en la inauguració de la segona fase de la restauració del Palau Comtes de Azira de Betxí els bons resultats d'aquest treball en el qual el govern provincial està sent col·laborador incondicional de l'Ajuntament. I és que el govern de la província estarà present en aquesta gran actuació de recuperació patrimonial des del primer moment. Des de 2014 ha invertit 371.000 euros amb el seguiment de totes les fases. Vicenç Sales ha destacat avui a Betxí que es tracta d'una nova fase de restauració del Palau Comtes d'Ariza, de Betxí, una restauració realitzada des de la lleial cooperació de l'Ajuntament de Betxí i la Diputació i gràcies també a la col·laboració del Govern d'Espanya a través de l'1,5% cultural. En aquest sentit, Sales ha ficat l'accent principalment en restaurar el patrimoni històric provincial. Considera que és essencial, que no solament per a dignificar el llegat que hem rebut dels nostres avantpassats, sinó també perquè és essencial per a dinamitzar a través del turisme l'activitat dels nostres pobles. Un treball de la Diputació al que cal sumar el treball tècnic que va realitzar per a aconseguir l'1,5% cultural per part del Ministeri.
Cal tenir en compte que durant 2017 i 2018 la Diputació continuarà present en la cinquena fase de restauració recentment anunciada per l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, i el president de la Diputació, Javier Moliner, amb una inversió provincial de 216.000 euros. Aquests treballs donaran continuïtat a la recuperació de les dependències de l'habitatge de Pasqual Meneu. En concret, en aquesta cinquena fase s'abordarà la intervenció en els espais de planta primera, així com l'adequació i consolidació de les cobertes de tot l'habitatge i part del claustre. Anem amb actualitat de municipis, parlem de Castelló. L'Ajuntament obrirà els banys públics en els propers dies.
Els banys públics promoguts per l'Ajuntament s'obriran els propers dies. El projecte va concloure fa unes setmanes i en aquests moments s'està completant el procediment administratiu de cara a la recepció de l'obra. La instal·lació dels vàters es va adjudicar per un import total de 338.400 euros, la qual cosa ha superat un estalvi de més de 40.000 euros respecte al pressupost de licitació. El projecte s'ha finançat amb el superàvit pressupostari de 2016. L'emplaçament dels banys s'ha decidit en funció de la concentració de persones en l'espai públic. S'han instal·lat en els voltants de la Ronda Est, al costat de la pista de skate, i en el parc de l'Auditori, en els parcs del Pont de Ferro, Geòleg Gómez Royo, Primer Molí i Censal, en la plaça Botànica al Duc, en el Mercat Central i en la plaça de la Pau. Aquests últims permetran reobrir el quiosc en ser una dotació obligatòria per llei per a licitar el contracte d'explotació comercial del local.
La col·locació dels banys pal·liarà la falta d'instal·lacions d'aquestes característiques en la ciutat i millorarà la qualitat de vida ciutadana, però especialment de la gent gran, persones amb capacitat diferents, amb problemes de salut i famílies amb xiquets i xiquetes. Cada instal·lació està formada per dues unitats prefabricades unisex i adaptades a qualsevol tipus d'accessibilitat. A més, compten amb un disseny atemporal amb acabats en ceràmica i acer i sistema d'autoneteja. I ens quedem ara la veïna Almassora, que ha adjudicat les obres de construcció del trinquet per 798.000 euros.
L'Ajuntament d'Almassora ha decretat l'adjudicació de les obres de construcció del nou trinquet municipal, per a les quals la firma concessionària comptarà amb un pressupost de 798.000 euros aproximadament. La xifra final d'adjudicació suposa un estalvi de 102.000 euros respecte al preu inicial de licitació, que el consistori va fixar en 900.000 euros. La resolució del concurs públic arriba en el mateix dia en el qual l'alcaldessa Merche Galí i el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, han formalitzat el conveni singular mitjançant el qual l'equip de govern afirma el 22,23% del finançament del projecte tal com pactaren amb dues administracions en el protocol d'intencions signat el passat mes de juny. No obstant això, el govern provincial ha limitat la seva aportació a 177.000 euros, 22.900 euros menys que l'acordat inicialment com a conseqüència de la vinculació entre aquesta ajuda i els costos d'execució.
Malgrat la rebaixa, el regidor d'Esports, Xavi Trenco, ha assegurat que la Diputació és una contribució que aquest equip agraeix per a fer realitat aquest projecte d'espai dedicat a l'esport tradicional tres dècades després del tancament de l'antic trinquet. Així tot, els prop de 798.000 euros previstos per a l'execució del trinquet es distribuiran de manera bianual, per la qual cosa més de 88.600 euros finançaran l'inici dels treballs en 2017. Els 708.000 euros restants es destinaran a sufragar l'execució del projecte durant 2018. I ens quedem ja a la localitat, parlem de la UNED, que inaugura el curs 2017-2018.
El centre associat a la UNED a Vila-real celebrarà dimecres que ve 8 de novembre, a partir de les 7 de la vesprada, la inauguració oficial del curs acadèmic 2017-2018. L'acte inaugural serà presidit pel president de la Junta Rectora del centre associat a la UNED a Vila-real i màxim representant de la Diputació Provincial, Javier Moliner, i per la directora del centre, Maria Rosario Andreu. La lliçó inaugural la impartirà el catedràtic de la Universitat de València, assagista i crític d'art Romà del Carrer. La seva intervenció analitzarà l'entorn de l'art i la funcionalitat, reflexions des de l'estètica. A més, el centre associat a la UNED a Vila-real manté obert fins el 13 de novembre el període de matrícula per als seus estudis de grau, màsters oficials i els cursos d'accés per a majors de 25 i 45 anys. El període de matriculació, que finalitzava el 20 d'octubre, es va obrir el passat mes de juliol. El procés de matriculació es realitza de forma online i la principal novetat per al proper curs és la incorporació a l'oferta acadèmica de la UNED del grau en Criminologia, la matrícula de la qual s'amplia fins el 13 de novembre.
Romanen obertes, a més, les matrícules per als cursos del Centre Universitari d'Idiomes Digital i a Distància, que es perllongarà fins al 7 de novembre, i per a l'àmplia oferta en formació permanent de la UNED, a la qual es pot accedir fins l'1 de desembre en convocatòria ordinària i fins el 15 de gener de 2018 en convocatòria extraordinària. I parlem ara de teatre. El Reclam celebra el seu 25è aniversari amb més de 50 representacions en 12 municipis.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, junt al vicerrector de Cultura de la Universitat, Jaume I, Wenceslao Rambla, el director del certamen, Toni Valesa, el regidor de Cultura de Vila-real, Eduardo Pérez, i el gerent de la Fundació Caixa Castelló, Alberto Araujo, ha presentat la 25a edició de la mostra d'arts escèniques Reclam, que celebra la Universitat Jaume I. Aquest 25 aniversari del certamen inclou una ambiciosa i variada programació del més alt nivell, amb més de 50 representacions. En aquesta edició, a banda de la ciutat de Castelló de la Plana, participaran Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Onda, Orpesa, La Vall d'Uso, Vilafranca, Vila-real i Vinaròs. El vicerrector Rambla ha explicat en la representació del Reclam que aquesta mostra s'ha convertit en un espai de trobada que té com a objectiu acostar la creació escènica al públic, fer-nos reflexionar de forma crítica sobre molts temes d'actualitat social. En el cas de Vila-real, arribaran 5 representacions.
La sala Estretge acollirà dissabte vinent, 4 de novembre, l'obra La Orinonauta. A les 8:30 i diumenge 5 de novembre arribaran Les aventures de Tom Sawyer a l'Auditori Municipal, músic Rafael Beltrán Moner a les 12 del migdia. Per la vesprada, també a l'Auditori, el Reclam repeteix a Vila-real amb la seva vessant musical de la mà de Records de Viatge d'Eugeni Muriel a les 7:30. Les Solidàries, dissabte 25 de novembre a les 8:30 al Estretge, i Sofia, dissabte 2 de desembre a les 8:30 a l'Auditori, completen la programació del Reclam a Vila-real. I ens quedem amb una notícia del plenari d'ahir, i és que Vila-real convocarà el Col·legi Pius XII per a tractar la desafecció del sòl per a la seu comarcal de Creu Roja i el Centre de Fundació Manantial.
L'Ajuntament de Vila-real convocarà en breu a la comunitat educativa del Col·legi Pius XII per a tractar la desafecció del solar annex al centre per a possibles ampliacions futures, amb l'objectiu de poder destinar els terrenys per a la construcció del Centre de Rehabilitació i Integració Social de la Fundació Manantial i la nova seu comarcal de Creu Roja a Vila-real. Així s'acordava ahir per la vesprada en un ple ordinari en el que es decidia deixar sobre la taula el punt que preveia sol·licitar a la Generalitat el canvi d'ús del sòl, amb la finalitat de tractar primer aquesta desafecció amb la direcció i comunitat educativa del col·legi. El solar correspon a la illa 482 del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana, que actualment ocupa l'antiga escola taller, i la campa adjacent amb el centre de dia per a malalts d'Alzheimer Molí la Vila. Aquests terrenys estan afectats per una possible ampliació futura del Col·legi Pius XII, per la qual cosa, per a poder situar aquest centre manantial i la nova seu comarcal de Creu Roja, és necessari el canvi d'ús de les superfícies en el Pla General per part de la Conselleria, explicava el regidor de Territori, Obiol. La parcel·la prevista per al centre assistencial de Creu Roja compta amb 1.764 metres, mentre que el centre manantial ocuparia un espai de 1.193.
Malgrat que l'informe de la tècnica d'educació conclou que no hi ha perspectives a mig termini d'ampliació del centre educatiu i malgrat la rellevància social dels projectes amb els quals Vila-real avançarà en la consolidació del barri sociosanitari, la marca de ciutat de la salut i l'esport, el ple ha decidit finalment deixar l'assumpte damunt la taula. Som humans, ha dit l'alcalde José Benyogui, ens equivoquem, però també rectifiquem i el que no anem a fer és aprovar una qüestió com aquesta sense haver parlat abans amb el col·legi de Pius XII. I ja ens quedem amb l'actualitat d'aquest matí, diferents rodes de premsa per a presentar iniciatives especialment culturals com aquesta cinquena setmana a Tàrrega, inclosa dins del mes Tàrrega que durant els mesos i les setmanes de novembre i desembre portaran a la localitat diferents activitats per a tots els públics, per als més majors però també per als xiquets. En concret, aquesta setmana a Tàrrega, la setmana gran estarà centrada dels dies 6 de novembre al 12 de novembre. En aquest cas, també ha comentat el responsable de cultura a la localitat, Eduardo Pérez, que la programació continuarà el mes de desembre amb diferents actuacions, audicions acadèmiques i també activitats per als més menuts.
El dimecres 6 de desembre, l'Orquestra de Polsipua Francesc Tàrrega ens farà també un concert de l'Auditori Municipal amb el títol de Un viatge amb la Tàrrega. Serà, com dic, en l'Auditori Municipal amb entrada lliure a les 7 de la vesprada. Després, el dia 14 de desembre, en la vespra de lo que és el Dia Mundial de Tàrrega, farem l'acte oficial que se fa tots els anys en el que la corporació i bueno, pues, tots els convidats junt amb la banda La Lira, de la Unió La Lira, farem l'homenatge en la plaça Vallarri al busto de Tàrrega i després en la casa natalícia de l'Arrabal de Sant Pasqual. A les 7:30 en l'auditori hi haurà una audició acadèmica en homenatge a Francesc Tàrrega per part dels alumnes del Conservatori Mestre Goterris. I el dia 15 de desembre, dia que se celebra per part de tots els conservatoris el Dia Mundial de Tàrrega des dels anys 50, pues, tindrà lloc pel matí per als escolars del primer cicle d'educació primària de tots els centres del poble. Per segona vegada ho fem, este any serà la segona edició, el Coneixes Tàrrega, que ja s'havia fet altres anys en la Casa dels Mundina, però que des de l'any passat anem a fer-ho en l'auditori.
En aquest cas, el regidor ha estat acompanyat per el director de l'Institut de Desenvolupament Musical, David Heres, un dels organitzadors d'aquesta setmana Tàrrega. Ha destacat que enguany, en aquesta cinquena setmana, hi haurà una novetat destacada i és que la gala Tàrrega, prevista per al dia 12 de novembre, arribarà amb novetats, com dèiem, ja que als músics s'afegiran un centenar d'artistes entre dansa i música que faran d'aquest esdeveniment una cita més destacada.
En la Gala Tàrrega pues hemos hecho un esfuerzo organizativo para poder reunir a más de un centenar de artistas porque además de los solistas internacionales, pues participarán diversas escuelas de danza y diversos coros de voces blancas para contribuir a esa gala Tárrega, donde además de gozar de la música de Tárrega, pues podremos ver diversas coreografías de ballet clásico sobre esas obras y una sorpresa final con la intervención de un gran coro de voces blancas, una especie de orfeón formado por varios coros, con la interpretación final de una de las más célebres obras del maestro. Dejamos el interés, ¿no?, para que la gente lo vea en la gala Tárrega.
I canviem d'assumpte. Avui també s'han presentat les vuitenes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real Olla de la Plana, unes jornades que augmenten la participació d'establiments respecte a la convocatòria anterior i per un preu de menú d'entre 12 i 25 euros, depenent del restaurant al que s'acudisca, la gent podrà degustar diferents plats des dels més tradicionals als tres més innovadors, unes jornades que ha presentat el regidor d'Economia, Xavier Ochando.
Aplega una nova edició de les jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real Olla de la Plana, portades endavant per la regidoria d'Economia de la mà i dels autèntics protagonistes d'aquesta jornada, que són l'Associació Gastronòmica de Vila-real. I seguim creixent, sumant enguany 5 nous restaurants per aplegar a un total de 15 establiments que ens ajuden a fer realitat aquest projecte. Una vuitena edició de les jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real Olla de la Plana, que se celebraran de l'1 al 30 de novembre. I sobretot dir que entre els més de 50 entrants, primers i segons plats que se poden trobar en aquestes vuitenes jornades gastronòmiques, els comensals tindran l'ocasió de degustar una quantitat de creacions i propostes culinàries.
També ha comentat el regidor Ochando que enguany hi haurà diferents homenatges a dues persones molt relacionades en aquestes jornades i que han faltat en els darrers mesos, com són Pepe Cabanes, el Dimoni, i també Pasqual Batalla. I si doncs, explicava Ochando quins seran els homenatges que se'ls retrà en aquestes vuitenes jornades d'Olleta de la Plana.
Enguany, des de la més absoluta emoció, li retrem homenatge de diferents formes. A més, de la manera més formal, el dia de la cloenda, ens acompanyarà també en el jurat de forma especial José Cabanes, el fill de Pepe Cabanes, el Dimoni, que segueix amb la seva tradició en els fogons del restaurant familiar. I a més, també, de forma important i especial, el concurs professional de l'Olla de la Plana i el seu premi portaran per nom Pasqual Batalla.
També han destacat en aquest cas que enguany la jornada d'Olla Popular es desenvoluparà el dimecres 8 de novembre a partir de les 7 amb el concurs professional en el que participarà el jurat professional i a les 7 i mitja, mitja hora més tard, començarà aquesta degustació popular amb un euro per cadascuna de les cassoletes, uns diners que es destinaran a l'obra social de Fundació Manantial. I ja per últim, avui també s'ha presentat la 20a edició del Festival Internacional de Curtmetratges Cine Culpable, una edició que enguany arribarà del 20 al 24 de novembre amb la projecció de les seccions oficials, el Cine Express i les activitats paral·leles i complementàries els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre. També en aquest cas ha estat la responsable de l'organització, Sònia de la Vega, l'encarregada de donar les xifres de participació d'enguany. Una edició de rècord, ja que s'ha superat en un 10% la xifra de curtmetratges presentats respecte a l'any anterior.
Un any més hem tornat a confiar en la plataforma Fes Home per a rebre les obres. Mitjançant la plataforma veiem que tenen, no?, més accés al festival, molts més països i molta gent que via correu a lo millor no pot presentar-ho. I això ha fet que enguany també pugem encara més, no?, el que és la rebuda d'obres i hem pujat a un 10% més, no?, respecte a l'any passat. Enguany hem rebut 524 obres. D'aquestes 524 obres hem rebut 12 que optaran al Premi Manuel Villarreal. Són 12 obres que pertanyen a realitzadors o que han sigut rodades així en la nostra província de Castelló. Com sabeu, les obres de Castelló se podran veure el dilluns, dia 20, a l'Auditori de Vila-real.
I fins ací el repàs per l'actualitat provincial i local. Una pausa, de seguida més convidats a la 92.2.
El próximo 1 de noviembre, como siempre, pero de una forma muy especial, demuestra a tus seres queridos que les quieres, que no los olvidas y que siempre van a estar a tu lado. En Floristería Novalis te ayudamos a recordar cada pequeño detalle de tu vida con una gran variedad de adornos florales a medida, centros naturales o artificiales, para que el día 1 de noviembre no sea un día más. Floristería Novalis, calle Comunión 33 de Vila-real.
Madre mía, domingo, son las 12 y yo sin arroz. Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde. Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Vila-real. Tu mejor opción.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
Somos Carnes, la mejor variedad en carnes de res y hamburguesas gourmet ibéricas. Somos Carnes, garantía de platos elaborados con productos de temporada. Organiza tus eventos con nosotros, aforo para 120 personas y para los más pequeños, castillos hinchables. Ven a descubrir nuestro menú diario. Somos Carne, Avenida Francia 42 de Vila-real, teléfono 964-52-34-95.
Vilatenda.com és el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real.
Una 26, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja ho havíem comentat a l'inici del programa, ens anem a apropar a una nova cita esportiva i solidària que ja s'ha convertit en una tradició així a la localitat. Ens referim a la cursa dels Juïssos, que arriba ja a la seva 6a edició. Per això tenim a dos dels seus responsables, a dos dels responsables dels Juïssos, el president Pau Safont, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
I també, en aquest cas, des de la vessant més esportiva, no també d'aquesta entitat, Jordi Marenyà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No estem parlant ja, sembla no que estiga tot mig fet ja en la 6a edició d'aquesta cursa, però suposem que també molta feina, no, darrere?
Sí, la veritat és que sí, que tenim bastant feina. Ara venen els dies que esperem que n'hi hagi més inscripcions, i la veritat que hem d'organitzar tot ben organitzat, tindreu tot ben preparat per a que el dia de la cursa isca tot bé, i la veritat que bueno, és una feina que cada any pues, la tenim, però que la fem ben orgullosos.
Uh-huh. Una cursa que enguany arriba el dia 12, no? de novembre, i sí que ja esteu quasi en la recta final d'inscripcions, tot i que ja ho sabem, som aixina del gènere a pura or i segurament el gruix de les inscripcions arribaran aquests dies.
Sí, normalment entre ara, quan passa el dia 1 i hasta el dia 8 que tanquem les inscripcions en camiseta, suposem que s'apuntarà el gruix que tu dius dels corredors. Sempre apurem a última hora, sobretot els de casa, i com sabem que anem a apuntar molt, doncs ens apuntem a última hora. Uh-huh. Però bueno, ja ho sabem, i la veritat que després la gent respon.
En aquest cas, com comentes, el dia 8, diguem, és l'oficial, no? Està la via presencial, la via online, però que després algun rezagat, igual samarreta no se li pot garantir, però sí la participació.
Sí, se poden apuntar en dret a camiseta a la gent en 5 punts del poble en tendes, que aquest any s'ha incorporat l'antic, per si no ho sabíem, i a part se pot apuntar a la web fins al dia 8, i a part, pues, si al final n'hi ha alguns que se retrasen més encara, pues, sí que poden apuntar-se a la cursa amb dorsal, però la camiseta no la poden garantir per temes merament logístics.
També comentar, no, que si algú diu, pues mira, a mi m'agradaria col·laborar d'alguna forma, ara parlarem perquè òbviament està la vessant solidària, però també suposem que necessiteu voluntaris, no? Que clar, per a coordinar, no? Tot i que hi haurà policia, protecció civil, clar, fa falta gent, no? Per a tindre controlar els carrers.
Sí, la veritat és que està responent molt bé este any també la gent, som uns 50 voluntaris, he comptat avui, i ens faltaran uns 10 més per el que pugui passar a última hora, per si algú fallara, que tot pot passar. Però la veritat és que estan responent bé la gent en ese sentit i molt contents que a falta de pràcticament 2 setmanes tinguem 50 i el que volem és arribar a uns 60.
Així que algú que diga, pues mira, jo físicament no me veig per a fer el recorregut, igual no és molt exigent, no? Però que cadascú té el seu estat físic, pot fer també com a voluntari.
Sí, evidentment, damunt els voluntaris pues, també tenen la camiseta i a part, pues, ja que ens ajuden tant, tenen un des de juny antes de la carrera per a agarrar forces i tallar carrers.
Així que ingredients més que suficients, no? Motius més que suficients per a sumar-se també com a voluntari, en aquest cas una cursa que tindrà una doble vessant solidària, diguem els diners que s'arrepleguen per una banda i per l'altra també, com ja és habitual també en els lluïssos, la replegada d'aliments.
Sí, nosaltres cridem també a la gent per a que quan vinga a replegar el dorsal o a córrer el dia de la cursa ens porte el menjar pues, no precedero, que se diu... pues que puguen portar, o llet, oli, coses que al final, ara que ve el Nadal, tots sabem que hi ha gent que no pot permetir-se el lujo de menjar tots els dies com voldria i que Càritas fa esta funció de menjador social i que dona moltes menjades a molta gent del poble i si aixina podem ajudar, pues és lo que busquem.
I l'altra part enguany anirà per a Pintando el Camino en Rosa, que al final ajuda no, als xiquets amb càncer. Per què heu triat enguany aquesta entitat? No? Per què per a ells?
La veritat que vam començar a treballar en ells l'any passat va ser casualitat. Ens vam trobar un dia que nosaltres estàvem a lluïssos en festes i ells estaven patrocinant-se. La veritat que estaven fent publicitat d'ells mateixa, ens van explicar com treballaven i la veritat és que ens van agradar prou. I no res, vaig contactar amb Amparo, que és la presidenta, i la veritat és que tornem a treballar en ells perquè se van involucrar molt en la nostra cursa, se van involucrar molt en quant a portar ajudants, no? A portar voluntaris, van fer molta publicitat, ens van ajudar en tot, i la veritat és que és d'agrair que ja que nosaltres també ens preocupem o ens esforcem per traure el màxim possible, que la gent a la que va destinada ens ajude sempre està bé.
Doncs per això no, també motius més que suficients per a tornar a confiar en aquesta entitat que pensa en els més menuts, en aquest cas participació, que pot ser des de xicotets, hasta, des de xiquets fins a adults, no? Com sempre també diferents categories per a que tot el món pugui participar d'aquesta jornada esportiva.
Sí, a les 10 començaran les curses infantils, que n'hi ha dues categories, una sub-13 i una altra sub-7, i després estarà la cursa absoluta a les 11 del matí, que poden inscriure's tots fins al 2003, que és l'edat mínima.
En aquest cas també hi ha un temps, diguem, màxim, no, per a completar la prova, uns 40 minuts. Així que si algú diu, pues jo tot el recorregut corrents no puc, però vaig un ratito a pie, otro caminando, no? Doncs també dona temps, no?, per a fer-ho.
Sí, jo crec que sí, que 40 minuts són suficients per a fer-ho. Vam comprovar l'any passat que ningú va arribar tampoc a punt i hora. I la veritat que jo crec que tot el món pot fer la carrera i, bueno, si no pot fer-la, ja hem dit que poden ajudar de moltes maneres, tant en menjar com en voluntariat. Estem oberts a tot.
El recorregut, suposem que torneu a confiar ja en el que fèieu habitualment, no? La eixida i l'arribada, òbviament, ha de ser de la vostra seu, no? Allí a l'entorn, a més l'avinguda és prou ampla, però el recorregut es manté respecte a edicions anteriors?
Sí, se manté. És el mateix que els anys anteriors, no veiem motiu per a canviar, uh-huh. Està anant bé i la veritat que seguirem en el mateix recorregut. Uh-huh.
i també els esportistes, no?, que participen d'aquesta iniciativa quan arriben a meta, com sempre, fer una miqueta d'ambient, no?, el repartiment d'avituallament, regals, com sempre també completeu aquesta jornada.
Sí, sobretot ja que és veritat que ho menciones, que podem sortejar molts regals, podem repartir premis perquè tenim molts patrocinadors que ens ajuden moltíssim i des d'ací donar-li les gràcies a tots, sobretot als que ens estaran ajudant també amb les inscripcions i la veritat és que sense tota aquesta gent que també fa, ens ajuda per amor a l'arte, que diem, que ens ajuda solidàriament, sense ells no podria, no, o sea, això no seria possible, nosaltres a soles no podem, sí que és veritat que nosaltres organitzem, però nosaltres a soles no podríem fer algo tan gran com és una cursa, no som els únics tampoc que la fem, uh-huh. I segur que tots els que fan curses solidàries igual que nosaltres saben del que parle. Hi ha molta gent implicada des dels nostres actius, que ens ajuden a tot, des dels nostres acampats, monitors, i després la gent externa que s'involucra tant en algo que pròpiament no és d'ells, és d'agrair.
I en aquest cas també insistir, no?, en aquestes inscripcions. No sabem si aneu amb el repte de superar les 600 persones, 600 i un poquet, que van ser l'any passat. O que, bueno, qui siga, benvingut és, perquè al final és una aportació, però no sabem si considereu que es pot superar.
Home, se podria superar, sí que se pot superar. Tenim clar que jo crec que estarà per ahí igual. Hem començat paregut a l'any passat, que jo vaig revisant per veure si
va canviar la cosa.
Sí. I la veritat que va paregut. Esperem que, pues que com a mínim siga igual i així no tindrem uns quants beneficis per a poder donar-li a Pintando el Camino en Rosa, que és el que volem.
Crec que no ho havien comentat, 6 euros la inscripció, crec que són 6,60 si es fa per internet, no?
Exacte, són 6 euros d'este any i en la web de 42 i pico és 6,60, el càrrec de 60 cèntims.
Uh-huh. I sí que ja per últim ens agradaria, no?, que fareu una crida, una recomanació, perquè igual en una setmaneta i pico que estiga mig bé de fons pot preparar-se, no?, el que no corre habitualment. Què els podem dir, vosaltres que esteu aixina més en forma?
Bueno, gràcies. Sí, la veritat és que al final ja no és... Ja el córrer és una anècdota, no? Sí. Òbviament és una prova que no exigis molt, són 5 quilòmetres, que com ha dit Jordi, se pot fer caminant, que dona temps en 40 minuts, i sobretot teniu que pensar que correm i que volem córrer per ajudar, no? Al final és un preu que tampoc és excessiu i que pot ajudar moltíssim a xiquets, en este cas, a los niños de Aspanion, pot ajudar moltíssim a la investigació contra la seva malaltia, a fer-los la vida una miqueta més fàcil i, sobretot, també a les famílies que ara que s'apropa el Nadal no poden permetir-se el lujo de menjar com voldrien tots els dies i que nosaltres els podem ajudar.
Uh-huh. Jordi, alguna coseta que afegir?
No, bueno, en quant a la forma, jo crec que en el que queda, que queden 12 dies, la gent se pot preparar perfectament, uh-huh. i pot disfrutar d'una carrera bonica, en un avituallament al final també en cervesa i els plàtanos, fruta i tal.
Xocolata calent, que no sé si farà molt de fred, però
bueno,
farem.
Per lo que puga passar.
Sí,
i
sí.
Els premis del final, que sempre és bonico, uh-huh. El sorteig final. I les atraccions, a part d'un pintacares que estem intentant preparar també per xiquets, uh-huh. i tal, per a que passen un diumenge bonico i a part pues, puguen ajudar-nos a este fi solidari que tenim.
Uh-huh. I també insistir els que s'inscriguen el dia d'abans, no?, per la vespada serà el lliurament i l'entrega de dorsal.
Sí, el dia d'abans a les 6 serà el lliurament i l'entrega de dorsals, ahir també se podrà inscriure la gent a última hora i uh-huh. inclús el diumenge també se podran inscriure a partir de les 9:30, si no recorde mal, fins un quart d'hora antes de la cursa se podran inscriure, pues, a lo millor gent de fora i a replegar dorsals la gent de fora que a lo millor no puga vindre el dissabte.
Uh-huh. Uh-huh. Però de totes formes, no?, per a garantir la inscripció a la samarreta i tot el pack fins al dia 8, no?
Sí, uh-huh. Recordem que fins al dia 8 podrem garantir fins al dia 8 a la gent la inscripció en camiseta, perquè després ja ens diuen que tenim que demanar les camisetes aquest dia i en demanem un poquet més, però no sabrem si...
Quan de marxa, no?
Si podrem donar-li a tots.
Clar. Sobretot una coseta que se mos ha oblidat, este dissabte a partir de les 11 del matí estarem al mercat, també per a fer inscripcions, i per la vesprada a partir de les 6 i mitja en la plaça Mossèn Ballester organitzem un xicotet porrat popular, també amb la finalitat de que qui vulga passar per ahí, picar algo antes de sopar, passar un bon ratet de musiqueta i a part apuntar-se a la cursa, clar.
Doncs ja ho saben, oportunitats moltíssimes, després que no diguin que no s'han enterat perquè ningú... No, ja se sap, no?, que està aquesta cita, la sisena ja. Així que, xics, esperem que vagi molt bé i continuem parlant a veure si voleu la setmana que ve i fem un últim recordatori, una espenta final.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Pau, gràcies. I Jordi. Parlem prompte, un plaer, i nosaltres fem una pausa mínima, de seguida més convidats.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 11 i 12 de novembre, de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, això i més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 11 i 12 de novembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Logifoto Vila-real, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Vila-real te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Vila-real te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Vila-real, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Vila-real.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Do you want to speak English? No, no.
Con Tecidiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán, gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tecidiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Vila-real y Castellón. Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 30 de octubre llévate el Kia Niro, Kia Sportage o el nuevo Kia Stonic con ventajas exclusivas. No esperes más y ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Estés donde estés, ahí está tu campus UNED Vila-real. Haz compatible tu carrera y tu vida con la mejor universidad. 26 grados, másteres, idiomas, UNED Senior. Matrícula ampliada hasta el 13 de noviembre. O mejora tu formación con sus cursos de extensión. Sistemas de protección a la infancia desde el 6 de noviembre. Y las claves de un texto atractivo del 8 de enero al 12 de marzo. Matrículate en www.unedvilareal.es.
Una i 43 minuts del migdia, de la vesprada. Nosaltres, ja per a tancar aquest programa de protagonistes d'avui, en tenim a José Gisbert, des de la Unitat de Prevenció Comunitària, que ve a parlar-nos d'un tema que està a l'ordre del dia, que és preocupant, que cada vegada crec que anirà a més, i estic parlant vos de la utilització dels dispositius mòbils en els xiquets, en els menors, i també de les apostes esportives. Doncs parlem d'això. José Gisbert, bon dia.
Núria,
o bona vesprada ja quasi.
Jo crec que ja és per la tarda, quan
bueno,
el canvi horari.
No hem dinat, José.
Llevo un lío de canvi horari, ja no sé quan de vivo. Bueno.
Bueno, parlem una miqueta d'això, dels dispositius mòbils, perquè a mi, de veritat que m'han sorprès les xifres, les edats, que a través d'un estudi hem pogut veure i hem pogut constatar. 10 anys utilitzen el seu primer mòbil en 10 anys. No es que utilitzen, és que l'utilitzen a diari.
Sí, bueno, el estudio que te estás refiriendo lo ha auspiciado la Consejería de Sanidad conjuntamente con la colaboración de la Universidad de Valencia y a cargo de él ha estado el doctor Mariano Cholbi, que estuvo además con nosotros, no sé si te acuerdas, lo entrevistamos por teléfono, hablando sí. También de estos problemas de apuestas deportivas, de juego online. Y bueno, pues lo presentaron en Valencia el estudio con los resultados el otro día. Y sí que una de las, bueno, ha sido un estudio prácticamente en toda la comunidad valenciana, utilizando los técnicos de las unidades de prevención comunitaria de la comunidad valenciana, que administraron lo que son las encuestas y los test a, uh-huh. a estudiantes de secundaria, principalmente, y de bachiller de diferentes municipios de la comunidad valenciana, me refiero. Está muy bien hecho el estudio, está muy bien estratificado uh-huh. y digamos que sí que los estudios han sorprendido hasta...
¿A qué se le iba a hacer? ¿A jóvenes menores de edad?
Sí, entre los... principalmente hay una parte de 14 a 19 años, como estábamos comentando antes de entrar en antena, pero realmente en la población secundaria, pero haciendo hincapié a los últimos años de secundaria y también lo que es bachiller. Que es donde, bueno, pues se presupone que el tema de las apuestas deportivas es más usual, ¿no? El apostar por medio de internet. Bueno, una de las cosas
que... Claro, eso está restringido, ahí te demanen algo, porque no es el mateix que en un saló, ¿no? Pero así, per més que diga prohibit, un móvil... No se sabe qué está detrás del móvil.
Ese es uno de los problemas. No se le puede poner puertas al campo, como tampoco a internet. Entonces, es muy difícil por internet un chaval que entra a hacer una apuesta deportiva que pueda demostrar que es mayor de 18 años. No, es imposible. Y aunque aquí la ley fuera muy dura, la ley del juego, que no lo es, hay un vacío legal en el tema del juego con respecto a todo el juego online, aún se ha de aplicar esa ley o se ha de redactar esa ley y aprobarla. Pero bueno, aunque aquí esté muy regularizado, internet sabemos que es algo internacional, por sí. tanto, podría conectarme a una web de China y apostar ahí sin ningún tipo de freno, ¿no? En cuanto a la edad, ninguna restricción. El tema es, bueno, una de las cosas más llamativas que se observó en ese estudio es que la edad media en que los chavales tienen su primer móvil son los 9,8 años, es decir, lo que tú dices, a los 10 años. Y sí que es cierto, eso también coincide con lo que vemos aquí en Villarreal, que el regalo estrella para la comunión es el móvil.
Exacto.
Entonces, bueno, pues no nos podemos extrañar demasiado.
Pero claro, jo crec que estàs... ho parlàvem, Seila i jo, abans, també, no? Que hem tingut un poc de debat sobre el respecte, perquè, clar, estàs en una tessitura complicada, no? El tema de sempre, de al meu amic li l'han regalat... el meu amic ja el té, no me puc comunicar amb els meus amics, vaig a quedar com un raro perquè no tinc el mateix que ells. Se pot regular d'alguna manera, controlar, per exemple, te fico una ocasió, regalar-li un mòbil, uh-huh. però sense internet, sense WhatsApp, perquè per a mi el perill està en l'internet i en el WhatsApp.
Bueno, está en todo.
No es que en el móvil, ¿no?
Está en todo. A nivel de cómo se le está educando a un hijo, está simplemente en que a lo mejor muchos chavales de 10 años, su primer móvil, el primer móvil que tienen para uso propio, pues ya es un iPhone que casi te cuesta 1.000 euros, por no decir más. Eso ya es una barbaridad, quiero decir, está fuera de todo sentido común, porque también pues a tu hijo que acaba de sacarse el carnet de conducir no le dejarías tu Ferrari, si es que lo tienes, o tu Porsche, le dejarías precisamente pues un claro. coche de segunda mano para que rompa mano, valga la redundancia. Y bueno, pues eso es una. Ahora bien, sí que es cierto que una vez pensado que la presión de los amigos, la presión de los propios padres, los otros padres y tal y cual es tan fuerte que tú, bueno, ¿por qué ha de ser tan friki y tan...?
Has de estar al mateix estatus que la resta de pares.
Vale, pues empieza por un móvil que tenga o tu propio móvil, que lo pueda usar también tu hijo, es decir, paso a paso, ¿no? Ver más o menos cómo utiliza el móvil tu hijo, si pasa demasiadas horas con él, si es que cuando le dices, oye, déjamelo, que dámelo ya, que vamos a cenar, que hay que sentarse ya, o hay que ir a la ducha, o hay que ponerse ya el pijama, te lo devuelve inmediatamente o te da una rabieta y te arma un escándalo cada vez que se lo pides. Sabes que esa libertad que le estás dando, porque bueno, pues tiene 10 años, tampoco tiene una edad como para tener un móvil propio, no la sabe manejar.
¿Qué fans chiquets en deu anys en un móvil? Pues ¿a qué se dediquen?
Fundamentalmente, pues juegos como Musical.ly, como lo que es los YouTube de ver,
y
por supuesto...
¿Y no pueden jugar a través de la tablet, por ejemplo?
Sí, es que mayoritariamente juegan con la tablet, normalmente más pequeños que los 10 años, pero sí que es verdad que esto es una media, los 10 años. Hay chavales que hasta los 12 no tienen su primer móvil, y a los 13, que yo creo que es una buena edad. La del inicio del instituto, donde bueno, pues los amigos cobran más importancia y por tanto también los amigos están en las redes y
comencen
están en WhatsApp.
A soltarlos una miqueta més, ¿no? A los chicuelos, a los chiquets, porque ya pueden ir per la vesprada un ratet, a soles...
¿no? Y que ya tienen una cierta, por lo menos, cabeza, ¿no? O por lo menos pueden frenar ese impulso de no dejar el móvil en ningún momento y, bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que sí es, eso es el tema del móvil. Ahora bien, el móvil, como decías bien, pues claro, estás conectado a internet durante las 24 horas del día y ofrece muchísimas ventajas, eso nunca lo vamos a negar, y por eso es tan complejo el asunto, porque no se le puede negar ni mucho menos el acceso a internet a un menor de edad, está en su derecho, porque ahí está la comunicación, está la información, está el conocimiento, pero el móvil es un privilegio y no hay que olvidarlo, un privilegio que tanto se da como se quita y se ha de ganar.
Restringirle unas horas también, ¿no?
En cuanto a horas, en cuanto a contenido, en cuanto a estar con él, en cuanto a conocer siempre el patrón o la contraseña por parte de los padres, el que ver más o menos vigilarlo, el control ese es necesario, es decir, claro, darle confianza, pero sí, no somos padres vigilantes que tenemos que estar ahí viendo a ver qué es lo que navega y sobre todo, como dices tú, cuánto tiempo pasa al móvil y en esas horas si se las está restando a otro tipo de... No, que esas horas pues se les está restando a lo mejor al estudio, se les está restando al sueño, que es muy importante también el cuidar el sueño, porque bueno, pues podemos apagar la luz de la habitación de nuestro hijo, pero por la noche, mientras tanto, pues debajo de la sábana hay un mundo de internet, ¿no? Por medio del móvil, por tanto el móvil no debe de entrar en el dormitorio, claro. No debe de dormir con el niño, como tampoco debe de estar...
Si vas
estar...
a dormir, vas a dormir.
Claro, por supuesto.
No vas a...
No, y es que además el momento de sueño es el sueño. Y ya pueden poner la excusa de que sirva de despertador. No, el mejor despertador es su padre o su madre, que ese seguro que no falla.
Exacto.
Y otro peligro, por supuesto, es el posibles juegos que pueden ser adictivos, que eso es lo que también este estudio pues nos ha llamado la atención, la cantidad de jóvenes que están en riesgo de, por medio del juego, de poder ser ludópatas o por lo menos tener algún problema de juego, ¿no?
Abans de tirar cavall, sí que no te relació, bueno, te relació no directa, però... El tema de Instagram, ¿des de quina edat se pot tindre un Instagram?
Bueno, en teoria és com el Facebook.
Els menors no poden?
Menores d'edat teòricament no podrien.
Però és que és la moda, no?, dels menors d'edat.
Sí, sí,
l'utilitzen per això, per a fer-se fotografies, per a penjar vinga al comentari, vull dir, és sorprenent.
Estamos en una sociedad donde yo creo que ha perdido bastante el sentido de la privacidad, donde ya todo se airea, donde la vida privada no es tan privada, y eso internet ha tenido mucho que ver con todo el tema de las redes sociales estas abiertas, donde bueno, pues en Facebook uno pone desde lo que está comiendo hasta luego dónde está, dónde cuando
cada
deja
día,
la casa.
Hay gente que cada día cuando se desperta fins que se gita sabes que está fent.
Y el Instagram pues ha entrado mucho más en los menores y en la gente muy joven más que más que la atracción por el Facebook, que es más pues para ya más mayorcitos y para gente de nuestra edad, Núria.
Y más mayores, ¿eh?
Sí, también.
Más mayores, porque incluso te puedo decir que en el Facebook arriba a gente ya a tercera edad.
Cumple una función social, como todas las redes sociales, que tienen que ser complementarias a lo que es la vida social presencial, es decir, el quedar con los amigos y lo que es el piel a piel, que digo yo siempre, es decir, no hay que perder de vista el contacto visual, lo que es el calor humano, lo que es el contacto físico. Yo entiendo que los adolescentes siguen prefiriendo ese contacto, el verse, el quedar, que las redes y que el mundo de internet, pero sí que es verdad que hay chavales que se pueden enganchar en ese mundo y acabar teniendo prácticamente el 90% de su vida social por medio de las redes, ¿no? Eso es lo que hay que controlar por parte de los padres. padres y darles oportunidades cuando son niños de que estén con otros niños.
¿Y has de vetar en 12, 13, 14 años que tenga Instagram?
Yo pienso que no.
¿No?
Es que es algo que es inevitable, por lo que decías tú antes con respecto del móvil. Es decir, lo van a tener sus amigos y él tiene que estar ahí. Vale, tenemos los padres que saber lo que es Instagram, conocer siempre dónde están nuestros hijos, es nuestra obligación.
Eso es el que has de hacer, ¿no?
Si hace falta, ¿tienes Instagram? Sí. No, yo no tengo. Sí, tengo Instagram, sí. Tengo Instagram en el momento en que mi hija se metió en Instagram, tuve Instagram, sí. Igual que Facebook, pero bueno, ellos no están en Facebook, por tanto no tengo ese interés tan grande. Pero sí, es una forma de estar con ellos. Y ellos no ponen ninguna pega. Yo creo que hay un trato normal, un trato correcto, y ellos saben muy bien, y es lo que también tenemos que transmitir aquí a todos, es decir, qué es lo que colgamos, qué fotos nuestras ponemos en Instagram, ¿no?
Pues eso, bueno, per als adolescents i per als adults, no sé qui són pitjors.
En todos, creo que la imagen es algo que hay que preservar mucho, a ver qué imagen das ahí en esas fotos, qué es lo que cuelgas y también qué es lo que dices y te dicen, a quién permites que te siga, ¿eh? Hay un Instagram que es público, pero hay un Instagram que es privado que puedes vetar. Aún así, porque te dicen siempre, hombre, pues que si no haces nuevos amigos, te sugieren que si te pueden seguir, pues vale, con mucho cuidado. Es decir, antes conoce, ¿no? Como siempre. Pero es como la vida real.
Sí.
Tú no puedes decir a tu hijo no hables con desconocidos.
No, pone que no va, claro.
No hables con desconocidos porque no harían amigos, pero sí el empezar ya a distinguir qué amigo puede ser tóxico y qué amigo puede ser pues un amigo de verdad o positivo para ti, ¿no? Yo creo que hay que educarles ahí.
Bé, estàvem parlant de xifres que trobem en aquest estudi i s'estava parlant també d'un 11%, que llegia jo, un 11% de menors d'edat que juguen, no?, a jocs esportius, a jocs esportius, no, a apostes esportives, regularment.
Sí, és un poco lo que ahora estamos... Lo que estamos empezando a ver, ¿no? Y pues eso, en unas edades, son menores de edad, pero en los últimos años de la minoría de edad, ¿eh? Donde más o menos vemos que es la mayor incidencia, 16, 17, 18 años casi, ¿no? Recién cumplidos, es donde, bueno, pues más atractivo les resultan lo que son las apuestas deportivas. No es de extrañar, la publicidad es brutal, ¿eh? Lo vemos ahí, las casas de apuestas deportivas que aparecen en las camisetas de los mejores equipos de fútbol.
Claro.
Muchos deportistas famosos publicitan, anuncian que de alguna forma le están diciendo a nuestros hijos y a los menores que apuesten, que no es ningún problema. Ponen muy pequeñito apuesta con responsabilidad o cuidado con el juego, pero es que detrás puede haber al final potencialmente son adictivos,
claro,
y puede haber un problema serio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos como padres que advertir a los menores? Por supuesto, el manejo del dinero, porque no se puede apostar con dinero si no se tiene dinero, ¿no?
Claro.
Vale que son apuestas de 2 euritos, de tal, pero sí que tenemos la obligación de controlar el dinero en general
también, y para apostes sí. Y para no, controlar el dinero una miqueta, ¿no? Saber en qué se gasten.
Y no,
si dones una paga...
Ahí está, pero
¿en
bueno,
qué se la gasta?
Una paga breve, una paga no excesivamente
¿y
alta.
¿Y tú apostes por donar paga?
Yo apuesto por dar paga, más que sea un pozo sin fondo.
¿Sí?
Y negociándolo con ellos, ¿no? Es decir, cuando llegan
a... ¿Y Puigdemont la paga per any?
Oh,
¿o qué?
¿Por qué
ay,
no?
Como a pare, José, claro, y profesional, psicòleg. ¿Sí?
Bueno, como padre y como profesional yo diría que sí, que más vale una paga temporal que el que nos pida todo el dinero que quiera y nosotros que digamos que sí, digamos que no, no. La paga, ¿qué ventajas tiene? Pues que se le enseña o por lo menos le ayuda a administrarse el dinero, es decir, si es una paga semanal o mensual, pues si se lo gasta todos los primeros días, tiene claro que, bueno, tiene que pagar las consecuencias de ver que no se ha administrado bien ese dinerito para llegar a final de mes o a final de semana teniendo aún dinero para poder salir con los amigos el fin de semana.
Y esos dineros son para eso, ¿no? En general,
claro,
se donen pues para ir al cine, para hacerse una Coca-Cola.
Ni mucho menos es para que coman y para que es vista, ¿no? Para eso estamos los padres. Pero sí para sus vicios, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Y también pueden entrar, pues, siendo menores de edad, desgraciadamente, pues eso, los cigarritos, lo que pueda ser el alcohol y lo que puedan ser pues apuestas deportivas.
Pero de eso te puedes adonar si se gasta, por ejemplo, en un paquete de tabaco, porque claro, en verdad va el dinés, voy a decir, si saps que hi ha sit per ahí, que s'ha pogut gastar perquè tu li preguntes on has anat, una Coca-Cola, un berenar, i veus que li has donat 20 euros i se s'ha fundit.
Pues está claro, hay que pensar que se lo ha gastado en alcohol, porque también se lo ha gastado en alcohol con los amigos y bueno, pues ha salido de fiesta. Lo que sí que tienes que tener muy claro es que está bebiendo alcohol tu hijo, es decir, no engañarte, y si tiene 16 años, pues lo más probable es que si sale de fiesta,
que se falta un calimoto,
se haga algo, ¿no? ¿Con qué dinero? Pues por supuesto, no se lo va a financiar él, se lo financiarán sus padres, ¿no? Pero tampoco fomentar eso, no fomentarlo más. Yo soy de la opinión de que, obviamente, el decirle que si se lo va a gastar en alcohol, que me lo diga, ¿no? De alguna forma es mi dinero, y si no, pues se puede cortar la paga. Desde ese punto de vista, pues oye, que haya una relación.
Que te lo diga, pero para reñirlo, para prohibirle...
No, para saber...
Para saber.
Realmente, que se lo está gastando también en eso, ¿no? Entonces, bueno, si hay luego una petición de más dinero, es porque probablemente está aumentando el consumo de alcohol y le cueste cada vez más, ¿no? Es decir, es un poco como lo del juego, ¿no? Pues oye, 2 euritos me gasté el otro día en una apuesta que hice, vale... ¿Pero qué pasa? ¿Que necesitas más dinero? ¿Para qué? ¿No?
Ya.
Pues ya has hablado de las apuestas deportivas o ya has hablado del alcohol. ¿Qué quieres? ¿Más dinero para alcohol? Ten cuidado, aquí estás teniendo un problema, ¿no? Es decir, está claro que van a tocar las apuestas, que van a tocar el alcohol, pues no siendo mayores de edad. Eso no podemos ponernos una venda en los ojos. Ojalá. Ahora sí que tenemos que llevarlo a casa, ese tema, ¿no? Y eso lo hemos hablado muchas veces.
Que per tapar els ulls o silenciar o veure que no ho estan fent no significa que no ho estiguen fent.
Correcto.
Estan fent igual.
Ahora bien, no fomentarlo. Es decir, sí que hemos visto, pues eso, padres que están en el bar y que tienen con sus hijos y que tienen una maquineta de estas de apuestas deportivas y dicen, venga, va, mete de esos 2 euros y que apuesta para el Madrid, ¿no? Que gane, ¿no? Es decir,
claro.
Está claro que no se puede, que la ley habla de que no pueden jugar, no pueden apostar con dinero los menores de edad, eso sí que la ley lo dice claro, de ningún tipo de juego. Lo difícil es Internet, que el Internet, por supuesto, pueden estar jugando y de hecho juegan al póker online, donde, bueno, pues entran en su móvil y están jugando al póker, gastándose dinero. Que al principio son puntos, porque son las casas de apuestas, son muy cucas, saben perfectamente cómo ir enganchando y cómo cogiendo el hábito ya los chavales de la apuesta deportiva y de los juegos online, de los juegos de azar online, la ruleta, y ya lo que son principalmente puntos, cuando ya empiezan a tener sus primeros sueldos, su primer dinerito, pues es muy fácil ya caer en el dinero.
Doncs, José, ho deixem així. Ja se'ns ha passat el temps volant i, com sempre, anem de tema en tema, anem saltant i al final se'ns queden coses pendents. Però, bueno, d'ací 15 dies tornem a parlar-ho.
Molt bé, Núria. A vosaltres.
2 i 1 minut, l'última de les pauses, i ens acomiadem.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Un minutet passa de les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva, avui amb Javi Mata, també Víctor el tenim per ací. Nosaltres ens acomiadem, no fins demà, perquè també ens adherim a aquesta festivitat de Tots Sants. Ens retrobem dijous, que passen una molt bona jornada de festa. Adeu. Abres la ventana, es mucho peor. Hay fuego en el balcón. Sombras de tu pasado, arden en llamas nuestros abrazos. Oh, arden, arden los mares y los desiertos, arden la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. A correr, incluso lo que piensas es abrasador. Como la luz del sol, ya no quieres escapar. Te gusta ver el humo en cada rincón y el brillo cegador. Arden, arden los muros y los tejados.
somos un incendio sin control, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.